migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem d'aquests reptes virals que creixen entre els preadolescents. Clar, estem parlant de la dictadura dels likes. Estem parlant d'aquesta obsessió per aconseguir més m'agrades, per estar per sobre... I a més, tot això, aquesta obsessió per estar per sobre d'aconseguir més likes, més m'agrades, està molt per sobre... Atenció, que aquí ve la part forta, de les conseqüències de qualsevol acte, fins i tot si són autolesives. Per exemple, hi ha un d'aquests reptes tontacos virals que és ingerir detergent per fer bombolles. És que... És així. És així. Bé, de seguida en parlarem d'això amb el professor del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, el Xavier Oriol, que ens explicarà molt bé el tema i la situació, i sobretot la gran pregunta, què podem fer els pares davant de tot això? A vegades és difícil, eh? També he de dir una cosa, no cal crear alarma. No tots els preadolescents són tan tontos, si em permeten l'expressió, per ingerir detergent. No tots. Anem a veure, repassem com tenim el temps, trànsit, actualitat. Aleix González, com estàs? Bon migdia.
Bon migdia, companys.
Com tenim el temps?
Doncs aquesta setmana tindrem una mica de tot. Avui tenim núvols, pluges, que s'esperen sobretot durant la tarda, i durant la setmana doncs esperem estones de sol, algun ruixat, i temperatures que aniran lleugerament a la baixa. Ara mateix tenim 20 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, 18 a Girona, 16 a Lleida i 12 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal circula per la xarxa viària catalana aquestes hores?
Doncs ara mateix només tenim petites retencions a la Ronda Litoral, sentit nus de la Trinitat, 3 quilòmetres de retencions, i pel que fa al transport públic, recordem que segueix el servei alternatiu d'autobús entre Montblanc i Picamoixons, substituint les línies de R13 i R14 de Rodalies, i que avui funciona amb retards d'entre 45 minuts i una hora i mitja.
Molt bé, què en destacarem de l'actualitat?
A l'actualitat, llums d'alarma al Servei Català del Trànsit pel gran nombre d'accidents mortals a les carreteres. Des que ha començat l'any, 57 persones han deixat la vida a la carretera. Les últimes víctimes han estat aquest diumenge en un cap de setmana especialment tràgic, amb un total de 7 morts, que situa l'abril com el mes que ha concentrat més víctimes mortals des de que va començar l'any. Per què hi ha tants accidents mortals? Això respondrem a l'informatiu migdia.
Molt bé, moltes gràcies, Aleix.
A vosaltres.
Cuida't molt. Quan passin 20 minuts de les 2 de la tarda, tota aquesta informació ampliada a l'informatiu migdia. Els esports en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel? Companys, bon migdia.
Bon migdia, benvingut. Com tenim l'actualitat esportiva local?
Doncs, miri, li recordo que a Esports Cope parlarem d'aquest Barça que es fica com a objectiu, que es posa com a objectiu la segona plaça de la Lliga després de la victòria 2-1 contra el Mallorca. Farem un repàs a com estan el tema de les renovacions, perquè ja va caure la d'Araujo i ara Xavi Hernández, el tècnic, en demana la de Gavi, aquest migcampista que està... doncs assenyalat per marcar una època al Camp Nou. Repassarem tot això, repassarem també la situació de fractura ara mateix al vestidor de l'Espanyol, i en plena poliesportiva hem de fer moltes coses. La primera, felicitar el Barça de Futbol Sala, guanyador de la Lliga de Campions, en aquesta doble confrontació davant de conjunts portuguesos. Va anar d'un tris contra el Benfica, van passar a la final els homes de Jesús Velasco i van guanyar més superioritat l'Sporting de Portugal. Passarà protagonista el porter Didac Plana pels micròfons d'Esports Cope, i hem de felicitar Adri Arnaus, el jove golfista català que és el número 52 del món i que aquest cap de setmana ha assolit la seva primera victòria al circuit europeu. No podem perdre de vista que en el món del bàsquet hi ha un partit transcendental demà al Palau Blaugrana, l'últim de la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga entre el Barça i el Bayern de Múnich. El Barça entrena aquesta tarda, també atenció als mitjans del tècnic Jasikevičius i un jugador, en un entrenament que podria veure el concurs de Corey Higgins per primera vegada amb el grup després de la seva última lesió. Un Barça que es juga pràcticament el 75% del seu futur en les competicions oficials demà davant del conjunt bavarès. Les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, estan d'aquesta manera. En clau blaugrana us preguntem si creieu que acabarà segon a la Lliga el Barça. Guanya el sí, 61 a 39. Els percentatges en respecte al sí i al no d'aquesta pregunta, si el Barça acabarà segon a la Lliga. En blanc i blau. Recorda el que li deia abans, Recordi el que li deia abans. Aquest neguit a l'Espanyol,
sí.
Perquè amb 39 punts, doncs, li caldrà algun punt més a l'Espanyol per salvar-se aquesta temporada a primera divisió? Doncs creu que sí, el 65% de copenautes creu que no, el 35%. Que passi el que passi, amb 39 ja n'hi haurà prou. és la tònica, insisteixo, de quan s'acaba una lliga. Els de baix apreten. Apreta el Mallorca, apreta l'Alavés, apreta el Càdiz, apreta tothom, apreta el Granada, i clar, 39 punts estan a 3 dels mítics 42, dels mítics 42 punts que tothom col·loca per salvar-se a una temporada més a la primera divisió.
José Luis, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor, fins demà.
Ja sabeu, a partir de les 3 de la tarda, el repàs de tota l'actualitat esportiva local avui amb l'Albert Díez. Bé, de seguida parlarem de reptes virals. Per cert, m'he passat a frenada, i vull demanar disculpes perquè he dit que adolescents que eren preadolescents tontos fent aquí, i no, clarament se m'ha escalfat la boca i m'he passat de frenada. Evidentment són persones que en aquest cas tenen una vulnerabilitat i m'indigna tant el tema que se m'escalfa la boca. Així que et demano disculpes si alguna persona s'ha pogut sentir ofesa, cosa que trobaria normal, així que perdó. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz.
No,
muy
es,
bien.
Es que a veces soy padre de hijo adolescente y a veces estos temas me encienden la sangre y no sé separar las cosas, la verdad.
Oye, te perdonamos.
Gracias, muy amable. Bueno, hay una cosa que está clara y es que ya estamos en la operación de cambio de armario y nos vemos más gorditos al probarnos la ropa. ¿Cómo podemos perder algunos kilos con algo de prisa? ¿Qué podemos hacer, Enriqueta?
Siempre hay prisa para perder peso y la clave para adelgazar de 3 a 7 kilos en solo 3 semanas es el plan 1-2-3. Así que vamos a dar el teléfono para quien quiera información, 650-51-52-53. Conseguirás bajar de peso, bajarás volumen, es rápido, es fácil, no son batidos, seguimos comiendo y perdemos ese peso, pero de forma natural y sin efecto rebote.
El plan 1-2-3 es apto pues para todos, incluso celíacos, diabéticos y deportistas, como no, tiene registro sanitario y estándar farmacéutico. Y son solo 3 semanas. La primera semana, Enriqueta, limpiamos.
Nos deshinchamos, eliminamos volumen, eliminamos las toxinas. Son los sobres de piña que nos van a ayudar a perder, pues mira, casi 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar.
Renovamos la flora con los sobres de naranja, que son prebióticos. Drenamos, desaparecen esos michelines y también la barriga, notamos cómo disminuye.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Sí, que nos ayudan a eliminar la grasa localizada más resistente. Ya notamos que incluso hemos bajado 2 tallas y el resultado en esas 3 semanas es de 3 a 7 kilos menos. Llámame el teléfono 650-51-52-53. Con el plan no vas a tener que hacer una dieta estricta. Es rápido, es económico. Lo recibes en tu domicilio sin gastos de envío. Lo puedes tener mañana mismo si quieres, para empezar ya. Si tienes prisa en perder peso y recordar que está realizado a base de plantas, minerales y vitaminas, totalmente natural.
Bueno, es la pauta para lograr adelgazar es hacer el plan 1-2-3. Bajarás de 3 a 7 kilos y perderás el volumen de la cintura con tu plan 1-2-3 y al recuperar tu línea vas a reducir tus niveles de azúcar y colesterol. Así que llama ya 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo para informarte sin compromiso, pero hoy hay regalitos también con el plan 1-2-3.
Sí, empezamos semana, empezamos mes también, ¿no? Pues los oyentes de COPE que nos llamen ahora van a tener de regalo el tratamiento de nuestras infusiones extraordinarias, que es la detox, más la drena, más la lipo, y sí, hoy también de regalo el gel caliente adelgazante que lleva masajeador, lleva unos rolones para que cada día un masaje, pues en la barriguita, en las cartucheras, en las piernas, donde veamos que tenemos celulitis, trabajarla para destruirla. Así que el teléfono 650-51-52-53. Y sí, por fin perderás peso. Y puedes conseguir perder de 3 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Pues como se suele decir, Enriqueta, a lucir palmito esta primavera y a perder de 3 a 7 kilos con el plan 1-2-3. 650-51-52-53. Un beso muy grande, Enriqueta.
Un pató molt gran. Un patonet. Adéu.
Adéu. I de seguida parlem d'aquests reptes virals aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Se acabó el partido. Martes que viene la vuelta.
Este martes el submarino amarillo ataca de nuevo.
Liverpool 2, Villarreal 0.
El Villarreal tiene que remontar para hacer historia y colarse en la final de la Champions. Desde las 8:15, Villarreal, Liverpool.
Ahí está el saludo entre Unai Emery y Jürgen Klopp.
Tiempo de juego. El número 1 de del deporte.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Muchas gracias.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo. Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado.
Sí. Una enquesta... D'una enquesta es desprèn que un 8% dels adolescents a Espanya afirma o admet haver realitzat un repte viral perillós. Aquests preadolescents i molts amb la vulnerabilitat de la preadolescència cauen a la dictadura dels likes i fins i tot doncs, tenen una mena d'obsessió per aconseguir aquests m'agrades. Que moltes vegades està per sobre, sobretot als preadolescents més vulnerables, per sobre de les conseqüències de qualsevol acte, fins i tot si són autolesives. Parlem de la Ballena Azul, el repte aquell que fins i tot portava al suïcidi, o el Benadryl, que és la ingestió de detergent que pot provocar també la mort. Parlem d'aquesta situació amb el professor del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, el Xavier Oriol. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies per invitar-me.
Gràcies per atendre'ns, Xavier. Ens hem de preocupar molt per això, dels reptes virals, sobretot en els preadolescents. Els adolescents sembla que ho teníem ja assumit, però els preadolescents, ostres, anem un pas més enllà, potser.
Sí. Estem observant que cada vegada nois i noies més joves estan accedint a les xarxes socials. I abans tu estaves comentant, no?, el tema dels likes. I és cert que, per exemple, als Estats Units, entre el 2009 i el 2011... se'n van adonar de que, bueno, començaven a augmentar de forma bastant important els problemes de salut mental en aquestes edats, no?, en les edats preadolescents i adolescents. Mm. I una de les causes per les quals van començar a augmentar aquests problemes de salut mental va ser precisament per la incursió del botó de like a les diferents xarxes socials, no?, com per exemple en aquell moment Twitter, sobretot, una mica més tard va ser Instagram i ara mateix TikTok també, no? Mm-hmm. Per tant, clarament el botó de like efectivament ha fet d'alguna forma decréixer la nostra bona salut mental, no? Per tant, anant augmentant els problemes de salut mental i ja dic, és una cosa que està bastant comprovada perquè hem anat veient que a més aquests problemes de salut mental s'han anat mantenint de forma sostinguda en el temps, no? Perquè a vegades un pot pensar que, bueno, són per circumstàncies que poden ser temporals, però hem anat veient que s'han anat mantenint, no?, aquests problemes de salut mental.
Bé, el cas és que, afortunadament, no tots els adolescents ni preadolescents s'afegeixen a aquest tipus de reptes, això és veritat, però sí que aquesta dictadura de likes començarà, i sobretot, si té aquesta incidència, com estàs dient, hi haurà un moment que s'haurà de posar tota la cara a la graella, s'haurà de posar o parar els peus o controlar-ho d'alguna manera. Això es pot controlar? Però estem parlant de grans empreses que el que volen és precisament això, no? Tenir la gent enganxada i els adolescents és carne de cañón.
Sí, efectivament. A veure, és difícil de controlar perquè, evidentment, entres en un terreny una mica pantanós, no?, perquè són empreses privades, però és cert que, lògicament, el consum està molt extès, no?, per tot arreu, i també hem de pensar en l'edat, no?, que tenen els adolescents, que, lògicament, no tenen la capacitat madurativa en aquella edat, doncs, per poder tenir aquesta capacitat de regulació emocional que tenim els adults, no? Per tant, és molt més fàcil que, efectivament, com tu deies, entrin en aquest terreny de les addiccions. I lògicament, també estem parlant d'una etapa evolutiva a l'adolescència en la que, clar, la importància del grup d'iguals o el que tu siguis respectat d'alguna forma pel teu grup d'iguals, per tant, generis una identitat amb el teu grup d'iguals, és absolutament fonamental. Això fa que el botó de like sigui una eina molt perillosa, perquè d'alguna forma doncs, és una forma de validar-te davant del teu grup igual, no? Però moltes vegades tampoc saps qui hi ha a l'altra banda de la xarxa. Per clar. Tant, aquesta discussió, no? que és bastant polèmica respecte a si s'hauria de controlar, no? El fet que existeixi aquest botó de like o no, jo crec que ha arribat un moment en el que efectivament els governs han de començar a fer alguna cosa. No? Però clar, estem parlant de xarxes socials o d'empreses que són transnacionals i que, per tant, és difícil de poder legislar a nivell mundial, perquè, lògicament, doncs ja sabem, no?, que cada país té la seva pròpia legislació i, bueno, això complica les coses, no?, una mica el panorama en el que estem ara mateix.
Clar, si mirem reptes virals dels més extrems, afortunadament, no, la majoria dels joves tenen una mica de seny i no ho fan, però trobem coses com ingerir detergent, per exemple, o prendre medicaments. Ja sabeu, si tu et prens un detergent, doncs és un verí, bàsicament, que, jo què sé, pots prendre molt de mal, o prendre medicaments com Benadryl, un ús inapropiat que pot fins i tot problemes greus al cor o convulsions o coma. Però, clar, els joves, Xavier, no veuen això. Veuen que algú ho ha fet i té aquest munt de likes, i és el seu objectiu. No veuen el perill, i crida força l'atenció.
Efectivament, pel que dèiem abans, no? Perquè pensem que la seva capacitat de regulació emocional, no? És molt més limitada. Pensem que el còrtex prefrontal, que és encarregat, no? d'ajudar-nos a regular les nostres emocions, d'alguna forma no acaba de madurar fins als 25-30 anys. Per tant, lògicament, per ells és molt més difícil ser capaç de dir no, doncs això, no vull fer això, no? Perquè d'alguna forma implica un risc, no? Per la meva salut fins i tot. Intento imitar el comportament d'altres persones i sobretot pel que dèiem abans, no? Perquè hi ha un like darrere que em permet tenir un cert estatus dins del grup, no? O socialment, per dir d'alguna forma.
Sí.
Per tant, clar, és una bomba de rellotgeria d'alguna forma, perquè juntem molts factors que per l'adolescència, doncs, lògicament, generen molts factors de risc.
Jo ara faré una pregunta que igual, no sé, és un poc de bolo cebolleta, tot això. Les xarxes socials són un lloc segur pels joves? O de quina manera els pares podríem educar? Perquè tot passaria per una educació, no?, en funció de tot això, i fer veure. Sí. Quines serien les passes a prendre?
A veure, jo crec, aquesta és una opinió molt pròpia, jo crec que hauríem de limitar una mica l'accés a determinades xarxes socials. No estic parlant de l'ús d'internet, perquè sí, estic parlant de l'accés a determinades xarxes socials, com TikTok, Instagram, etc. Per exemple, als Estats Units s'està començant a parlar de la limitació als 13 anys. Jo no sé si als 13, als 14, ja dic que és un tema molt complicat també des d'un punt de vista psicològic, perquè als 14 tampoc estan... No tenen els recursos personals, evidentment, com deia abans, que té una persona de 25 anys, per tant, és complicat parlar de quina edat, però clarament jo crec que tindríem que poder limitar d'alguna forma aquest accés i, per altra banda, el que tu deies, al final és molt important l'educació, per tant, l'ús responsable que nosaltres fem d'aquestes xarxes socials. I això és algo que nosaltres hem de ser capaços de treballar-ho a les escoles i treballar-ho als instituts.
Doncs Xavier Oriol, professor del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, gràcies pel teu temps i per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
No, gràcies a vosaltres per la invitació.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Viure, amb tu he après a viure. Grava'm el teu somriure com un tatuatge a les meves ulleres de sol. Ai, que jo no m'esperava veure'm la vida canviada per culpa de l'amor. Ai, jo tan innocent pensava que cap cosa m'agradava més que viure-la tot sol. No jugo al FIFA ni menjo pizza cada capvespre, ni me n'adono si una altra dona passa a front meu. Vaig pentinat i els meus amics ja no em coneixen. Ja no fa caca tancar les festes, perquè ara em llevo solta que duia el meu timó. Tu fas que tot el que m'envolta hagi donat una volta.
música de Roberto Lucha. Ens apropem a 2:15 de la tarda. Després, de seguida, parlarem d'una exposició que posa en valor el ric patrimoni submergit de Catalunya, Naufragis. Parlarem amb la comissària de l'exposició, la Rutgeli, i parlarem aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra. No només això, sinó que parlarem de les estrenes. S'estrena l'estrena de Company, el musical adaptat per l'Antonio Banderas. Tindrem aquí a l'estudi el Roger Berruezo per parlar d'aquesta estrena. Tot això aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra. Com un tatuatge a les
meves ulleres. Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Preocupa la aparición de una enfermedad que afecta a algunos niños, un tipo de hepatitis de origen desconocido. ¿Cuánto debemos estar preocupados?
Debemos de estar preocupados y ocupados.
¿Es planteable que la Unión Europea o el G7 veten el gas y el petróleo ruso?
El petróleo tendría mis dudas.
3 millones de personas en España no tienen trabajo. La paradoja es que hay más de 100.000 vacantes que las empresas no pueden cubrir. ¿A ti te pasa más o menos lo mismo que a todos estos colegas que hemos escuchado?
El tema del personal es muy complicado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Estoy agobiada, con tanto estrés del trabajo, sentada en la oficina sin poder moverme. Y encima me veo fatal con estos kilos de más.
¿Por qué no vas a Institute Line, mi centro avanzado de adelgazamiento estético? Puedes perder hasta 1 kilo por sesión de la forma más natural y relajante, y sin efecto rebote ni flacidez.
Institute Line, en Barcelona y Castelldefels. InstituteLine.com.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, una altra a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Decimos adiós, en definitiva, a las mascarillas en interiores tras 700 días con ellas puestas en nuestro país. ¿Y qué pasa en nuestro entorno? ¿Qué pasa en otros países europeos?
Sí, la gran pregunta es si Europa es una zona libre de mascarillas.
Empezamos. Si preguntas a tus hijos, especialmente si son adolescentes, seguramente te van a decir el significado de cada una de ellas. Crash, random, refachero, hype, stalker. ¿Qué significa?
Todas las palabras y las expresiones que componen el argot juvenil.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
ABBA The New Experience. El tribut a ABBA que triomfa tot el país arriba a Luz de Gas. ABBA The New Experience en concert. Divendres 13 de maig a les 9 de la nit. Entrades a la venda a atrapalo.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Parlem del ric patrimoni submergit de Catalunya, que ara, doncs, es posa en valor a l'exposició que es va inaugurar el dijous al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Naufragis és el nom, la història submergida. I, clar, parlem de... Si parlem de la història catalana en qüestions de comerç, en qüestions de colonització pels romans, pels grecs, doncs parlem de que tenim un patrimoni submergit de fa milers d'anys. Parlem amb la comissària de l'exposició i d'aquest patrimoni català submergit, la Ruth Geli. En Ruth, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns, Ruth. És cert això que diuen aquestes veus autoritzades que coneixem més de superfície d'altres planetes que no pas del fons de marins del nostre planeta?
Doncs mira, al fons dels nostres mars, dels nostres oceans, és cert que encara ens queda molt per conèixer i molt per descobrir, i sobretot pel que és el patrimoni arqueològic subaquàtic, que és una mica el que ens dediquem nosaltres, no?, des del CASC, a inventariar, a protegir, a estudiar, a conservar i a difondre el que és aquest patrimoni arqueològic subaquàtic que es troba sota les nostres aigües.
Per la història de Catalunya, per la història llarga i extensa de Catalunya, i sobretot per lligam que hi ha hagut sempre amb la mar Mediterrània, suposo que el patrimoni arqueològic de les nostres costes ha de ser espectacular.
Doncs mira, perquè us feu una idea, els jaciments que tenim inventariats a la Carta Arqueològica Subaquàtica de Catalunya, això són els jaciments que tenim coneguts fins al moment, no només el mar, tot i que és on en tenim més, també hi entren el que són les aigües interiors, els llacs, els rius i els nivells freàtics. Doncs actualment a Catalunya n'hi tenim 855 de jaciments documentats i sabem que ens en queda molt, doncs, encara per conèixer.
Clar, i això com es descobreix? Com es fa... Una, perquè, clar, al terra, diguem, a la superfície, tu vas allà, jo què sé, a construir un pàrquing, excaves i et trobes coses. Per posar un exemple, no? Llavors fas una intervenció arqueològica, ho estic explicant de forma molt simple, no? Però al mar com es fa això?
Doncs mira, al mar, sobretot, el que es fa és treballar amb la gent de la zona, amb pescadors, amb submarinistes, amb gent que realment coneix el territori i treballa, i és qui dona la major part de vegades la informació sobre la localització de possibles restes, de possibles jaciments. També moltes vegades, a partir de fonts escrites, de documentació, es poden localitzar doncs, aquests naufragis, aquests jaciments, o a vegades inclús realitzant prospeccions prèvies. Si, per exemple, s'ha de fer una ampliació d'un port, doncs es fa una prospecció prèvia per veure si pot afectar el patrimoni i també es poden descobrir doncs, aquestes restes.
Quina seria la zona de Catalunya on hi trobaríem més restes arqueològiques submarines? O és una cosa molt repartida?
No, precisament la zona de l'Alt i el Baix Empordà, les comarques de l'Alt i el Baix Empordà són les que tenen més jaciments documentats, més jaciments registrats, però això no és perquè n'hi hagi més, sinó perquè és una zona que té menys sedimentació, els jaciments estan, hi ha més roques, estan menys tapats, a més, hi ha hagut tradicionalment molta més pràctica de la immersió i llavors doncs, se n'han localitzat molt més. Després també és veritat que són zones amb accidents geogràfics de primer ordre, com el Cap de Creus o el Cap de Begur, que també són punts perillosos per la navegació. Uh-huh. Això també ha propiciat doncs, que hi hagi més naufragis.
Clar, suposo que això, per exemple, un delta, com jo què sé, poso el del Llobregat, poso el de l'Ebre, amb la sedimentació, aquests naufragis o aquest patrimoni quedaria ocult, seria més difícil de localitzar.
Exactament, diu, és molt més difícil de localitzar perquè hi ha doncs, molta sorra, i llavors és més difícil de trobar aquests jaciments. Tot i així n'hi ha, perquè, per exemple, el Delta de l'Ebre, entre l'any 2009 i el 2016, des del CASC, des del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, vam excavar el Delta de l'Ebre, precisament, un vaixell enfonsat en context de la Guerra del Francès, el Delta Ebre 1, que s'enfonsa el 1813, que precisament és un jaciment excepcional perquè és un dels pocs que no havia estat espoliat a Catalunya perquè havia estat tapat fins que es descobreix l'any 2008 i apareix perquè el Delta de l'Ebre està en regressió i fa que aparegui aquest jaciment i que s'hagi d'excavar precisament perquè no es perdi. És un dels jaciments precisament que exposem en aquesta exposició de naufragis al Museu d'Arqueologia de Catalunya.
Doncs l'exposició estarà en actiu fins al dia 30 de juliol de l'any vinent, del 2023. No 30 de juliol d'aquest any, 2022, sinó de l'any vinent, del 2023, és a dir, que teniu temps més
ja
que sobrat. No espereu el darrer dia, que això sempre ho fem molt, eh? Doncs Ruth Geli, comissària de l'exposició Naufragis, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia. Doncs ja ho sentiu. El cas és que tenim un ric patrimoni que ara doncs, podrem veure 5 cèntims. Eh? De seguida parlarem amb el doctor Humberto Los Tertales de Medicentre i parlarem de Company, perquè s'estrena al Teatre Apolo, aquest musical adaptat per l'Antonio Banderas. Tindrem aquí el Roger Berruezo per parlar-ne. Però ja sabeu, hi ha una cosa que també us vull dir, de abogados para tus deudas. Si tienes más de 15.000 euros en deudas y no puedes pagarlas, no sé, préstecs, targes, hipoteca, et pots acollir a la llei de la segona oportunitat amb l'ajuda de abogados para tus deudas. Pots cancel·lar els teus deutes legalment ara mateix. abogadosparatusdeudas.es, abogadosparatusdeudas.es o al telèfon 930-502-305. 930-502-305.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional. Eso me ha dado la confianza para crecer y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de medicina regenerativa, vamos a hablar con Medicentra, vamos a hablar con el doctor Humberto Los Certales, que es especialista en medicina interna, experto en medicina regenerativa y director médico de Medicentra. Doctor, bienvenido.
Gracias, bien hallado.
Bueno, Medicentra está en la calle Consell de Cent 160, correcto, en Barcelona, y lo que hacéis es eso, medicina regenerativa. Vamos a hablar de la artrosis. La artrosis es uno de esos grandes problemas, lamentablemente, demasiado común, sí, incluso en personas jóvenes. Concretamente, el de rodilla y el de cadera. Háblanos de la artrosis. ¿Qué grado de reparación podemos tener con una persona que se presente ahí?
A ver, la artrosis es una patología degenerativa de la articulación, fundamentalmente, y que está relacionada con el desgaste, con la edad y tal. Pero bueno, esto, la edad, cuidado, es lo que decía, ¿eh? O sea, que una persona joven, 30 años, una persona joven, sí, pues sí, perfectamente, si depende qué tipo de estructura tenga y depende del esfuerzo que la haya realizado sobre esta articulación, por ejemplo, sí, un futbolista, sí, que juega fútbol y que además tiene una estructura que tiene más facilidad por lesionarse y tal, puede acabar haciendo una artrosis rápidamente degenerativa. Y entonces, en cualquier tipo de artrosis, es decir, que se ha perdido la calidad del cartílago, el cartílago pierde calidad y se va desgastando, y el sistema no es capaz de recuperarlo, y por tanto cada vez hay menos, y por tanto cada vez empieza a generar los problemas típicos de la artrosis, que es dolor, impotencia funcional, pues aquello de que está como fría, y mientras, cuando me pongo en marcha, uy, duele mucho, luego cuando se calienta ya funciona mejor, pero esto es típico de la artrosis. Y para eso tenemos soluciones con la medicina regenerativa, empezando por la zonoterapia como herramienta básica que funciona muy bien, y después siguiendo con todas las demás técnicas, tanto plasma rico en plaquetas, como citoquinas, como inmunomoduladoras o con células madres, si es que es el caso, ¿no? Hemos trabajado con todas, y depende qué nivel. Nosotros somos del parecer de empezar con las cosas fáciles y baratas. Empezamos y hacemos una prueba, ¿no? Durante 4 o 5 semanas. Ajá. Si en 4 o 5 semanas vemos una buena respuesta y que la cosa funciona, pues seguimos adelante con una herramienta básica. Pero si vemos que queda corto, que realmente no estamos consiguiendo el resultado, habrá que seguir subiendo de nivel, buscando la reparación, porque finalmente, la reparación celular, el cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse. Solo es cuestión de incentivarlo de la forma adecuada.
Claro.
Ahí está. Yo, a cualquier persona que tenga un problema de artrosis, que venga a vernos. La visita informativa es gratuita y seguro que podremos resolver, si no es el 100%, porque claro, hay cosas que el 100% no va a poder ser, pero un porcentaje alto es para quedar satisfecho.
Pues ya se escuchaba al doctor. Si tienes un problema de artrosis, no vas a perder nada por ir a Medicentra y que te informen de forma gratuita, que te lo van a explicar, y con este ejemplo que nos acaba de decir, pues aún más. El teléfono, por si ya apuntas, 93 476 30 55, 93 476 93 30 55. En la web lo vais a encontrar todo, medicentra.es, y Medicentra pues está en la calle Consell de Sen 160. Doctor Humberto Los Certales, director de Medicentra, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui dilluns, dia 2 de maig, s'estrena a l'Apolo, al Teatre Apolo, Company. Company que torna i ve a Barcelona, el musical de l'Antonio Banderas, que comença aquesta nova etapa a Barcelona amb el protagonista, amb el Roger Berruezo, que el tenim aquí amb nosaltres. Roger, com estàs?
Molt bé.
Felicitats. Molt encara es diu allò de molta merda? Jo sempre ho dic, però no sé si està un poco de modé.
Encara es diu.
Sí,
sí, sí. Sí.
Ja, molta merda, ja,
ja, ja potser ja, ja comencen a dir break a leg, ja diuen...
Com?
Clar, break a leg.
Aquesta és nova per mi.
Break a leg, o sigui, trenca't una cama, és en anglès, no?
Sí,
break a leg. És el molta merda. Després ja en italià és boca lupo o alguna cosa així. És com en la boca del lobo o alguna cosa així.
M'estàs culturitzant ara mateix, perquè jo m'havia limitat en el molta merda, m'havia quedat aquí.
Doncs el molta merda és el nostre, el break a leg és en anglès i en italià és boca in lupo.
Molt bé, doncs tot això...
Tot això es diu.
De cara a l'estrena al Teatre Apolo d'aquesta nit al Company, al Musical Company. Explica'ns una mica, què veurem aquest Musical Company?
Doncs veiem... un musical, jo crec que d'aquells que s'han de conèixer i que s'han de veure, i és tot un luxe que l'Antonio hagi fet això i que l'hagi portat cap aquí. Jo, evidentment, molt content que els meus pares em podran veure de ben a prop.
Fantàstic.
De ben a prop.
A més, és aquesta adaptació del musical de la Stephen Sondheim, sí, que és un d'aquells mites de a l'hora de fer musicals a Broadway.
Clar, ell és Déu.
Exacte, estem parlant de la màxima autoritat celestial, bàsicament.
Va morir just abans de Nadal, feia dos dies que havien vingut a veure'ns un dels seus, una persona del seu equip, i va sortir encantadíssim. Va dir, ostres, això li encantaria a l'Stephen, intentarem que vingui. I al cap de dos dies ens vam enterar just al final de la funció que havia mort, i va ser molt dur.
Però fins ara, on heu estat, heu triomfat.
Sí, sí, bueno, clar, Màlaga ha sigut un èxit rotund, sí, sí, cada nit ple i la gent en peus i capitanejat per l'Antonio Banderas, així que...
Clar, estava a la seva terra també, a la seva ciutat, sí, però i ara a Barcelona també s'espera un èxit a tres quarts, no? Perquè a més la crítica és molt bona.
Sí, partim d'una base que ja a l'espectacle és molt bo. O sigui, és molt bo. I si ja li sumem totes les...
Què has de dir tu?
Sí, no, però... Què
has de dir-ho? És cert. Que si em dius que no...
I a part que ja partint d'aquí, si ja li vas sumant totes les coses que hi ha, doncs ha de ser un èxit, no?
Quina és la història de Company?
Company parla... De Company, companyia. Parla d'aquest personatge, el Robert, el Bobby, que li diuen els amics, que té aquesta por del compromís, no? Que ell sempre... Ell pensa que perdrà més que guanyarà. Estant amb algú, no?
És aquesta reflexió de si viure en parella, casar-te, o estar solter...
Exacte.
Soltero
exacte.
I entero
és com aquella cosa, hòstia, en tinc 40, encara no m'he casat, no tinc mai parella, els meus amics són tots casats...
És aquella crisi, no? Aquella crisi,
és aquella crisi.
Dius, bé, que fins a una certa edat no, ni tu penses, però de ser arriba un moment que dius, ostres, igual és l'estim, no sé com dir-li,
sí.
De formar família, ho he de fer, no ho he de fer...
Exacte, i ell va veient... com els seus amics, cada parella és totalment diferent, cada parella es relaciona totalment diferent, i ell va veient com es relacionen com en el fons també els hi funciona a cada parella, tot i que es relacionin de maneres totalment diferents, no? I és com va reflexionant fins que al final diu, ostres, jo també vull això, jo també vull algú que em tregui lloc al sofà o que em desperti amb la siesta, saps? Jo també
vull que em faci enfadar i tot.
Exacte, jo vull també algú que em faci enfadar o que... I no vull estar sol, no?
Bé, parlem d'un musical. Darrerament hi ha com una... No m'atreveixo a dir moda, perquè és una paraula fins i tot a vegades
lletja.
Però un boom de sí. Musicals, no? Sí. Que sembla que, ostres, hi ha hagut perquè un filó d'èxit de públic,
sí.
No? Per què aquest canvi? Per què és tan atractiu un musical?
No ho sé. Sí que és veritat que hi ha aquella cosa de, ostres, ara tot és un musical. Vull dir, ara fem, no sé...
I el que sigui, però musical.
Covid el musical sortirà. Covid el musical sortirà segurament. No. Ja ho veuràs. Ja
igual d'aquí 10 anys, quan ja passi una mica.
Ja, però ja et dic jo que sortirà. Però ara és com de todo hacen un musical, no? I tampoc caldria, no? Però, bueno, tu, mira...
Si funciona.
Si funciona, meravellós, sí, sí.
Doncs fins al dia 12, des d'avui mateix, dia 2, fins al dia 12 de juny, tenim company el musical al Teatre Apolo. Roger Berruezo, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Gràcies,
molt
moltes gràcies.
Cuida't molt i que vagi molt bé i trenca't una cama.
Vinga.
En anglès.
En anglès millor. Gràcies.
Doncs aquest vespre doncs estarem allà al Teatre Apolo per gaudir d'aquesta estrena de Company. De seguida anem a ser una miqueta més savis amb l'Alfred López, el listo que todo lo sabe. Curiositats, per exemple, per què el frigorífic és conegut com a nevera? Ens ho explicarà l'Alfred López. Però abans, si voleu descansar, ja sabeu, el Conformax. Atenció, una empresa, què és el Conformax? Doncs una empresa dedicada a la salut i al descans dels clients. El Conformax és un sistema de descans, atenció, en 5 matalassos exclusius, especials, per problemes d'humitat i amb un costat fresc a l'estiu i un doncs càlid a l'hivern. Truca al Conformax sense cap compromís, t'assessoraran, t'explicaran què equip de descans necessites. 93 444 75 56. Recorda, 93 444 75 56 i descansa. I de seguida parlem de curiositats aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola Enriqueta, estoy muy contenta. Ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas. Apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena, más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52. 253.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Cruz?
Pues encantado de hablar contigo y además encantado de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de un producto, yo creo, muy interesante. Simbioline Megaflora. ¿Qué es?
Pues mira, Simbioline Megaflora es un suplemento que contiene probióticos y prebióticos en la misma cápsula. Es decir, que contiene las bacterias amigas que conviven con nosotros en el intestino. Son bacterias que se adaptan, concretamente 17 tipos de bacterias diferentes que mejor se adaptan a la situación intestinal. Son bacterias estandarizadas, por lo tanto, atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir. Que esto es lo más efectivo que tiene. Las bacterias tienen que tener la garantía de llegar vivas al intestino. Y muy importante que además de cumplir estos requisitos y tener estudios de adherencia, estudios clínicos, pues también aporta prebióticos. Y los prebióticos es esa fibra no digerible que llega a las bacterias que incluso no se han podido aislar de forma comercial y necesitamos darle también refuerzo. Eso es Simbioline Megaflora, que lo podemos recomendar a esas personas que tienen excesiva producción de gases en el intestino, que se levantan más o menos plano y según va avanzando el día se va inflamando ese abdomen, que también tienen problemas de estreñimiento, porque el estreñimiento se produce cuando hay poco ácido acético, propiónico y butírico, que no lo fabrica otra cosa que las bacterias del intestino y que es el combustible para mover el intestino. Por lo tanto, estreñimiento, digestiones lentas y pesadas, disminución de las defensas, porque el 80% de las defensas se fabrican en el intestino, sino en un tejido linfoide, que son las placas de Peyer, por interacción de estas bacterias amigas, así también como la producción de dopamina, melatonina y demás neurotransmisores que transfiere estabilidad a nuestro organismo, es decir, que también en los nervios participa la flora intestinal. Y así es como trabaja Simbiolin y Megaflora, y por eso recomendamos una cápsula al día, que tenemos la dosis suficiente para garantizar este efecto intestinal.
Ya sabéis que para obtener Simbiolin y Megaflora, para informaros también, tenéis el teléfono de Mundo Natural, el 91-446-0000, 91-446-0000, que Simbiolin y Megaflora lo podéis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com tots els dilluns, acabarem sent una miqueta més savis amb el nostre divulgador científic i autor de la saga de llibres Ja està listo que todo lo sabe, els llibres sobre curiositats fantàstiques i estupendes, el nostre amic Alfred López. ¿Cómo estás?
Muy bien, querido amigo Cruz.
Alfred López, el listo que todo lo sabe. Oye, ya te felicité la semana pasada, pero vuelvo a hacerlo por ese número uno en Amazon, libros de categorías sobre divulgaciones, ¿no?
Sí, son los libros en historia y divulgación y en los libros también de diccionarios o enciclopedias. Y bueno, toda la colección está en diferentes categorías y van colapsando los primeros puestos. Sí.
Eres realmente el listo que todo lo sabe. Ya sabéis, toda la saga de colección de libros de su curiosidad es el listo que todo lo sabe. Vamos a repasar unas cuantas hoy, ¿te parece?
Vamos.
¿De dónde proviene, y esto no lo sabía, ahora me lo explicas bien, de dónde proviene la costumbre de regalar una manzana a los maestros? ¿Hay una costumbre de regalar una manzana
Hay una costumbre, ahora no, ya no se ve tanto. Se podrá encontrar mucho, se ve mucho en las películas, sobre todo estadounidenses, europeas, en algunas partes de Europa, en las que los alumnos se les regalaba. Pero en España se regaló mucho la manzana, sobre todo también a mediados del siglo XX se regalaba. Era una manera de llevarle, de gratificar al maestro.
Yo recuerdo que por Navidad, cuando yo era pequeño, sí que le llevamos algún regalito, no que sea un pote de Nescafé, un café.
Sí, nosotros ya somos una generación en la que no hemos entregado la manzana aquí en España, pero continúa haciéndose, ya te digo, en Estados Unidos, y de hecho hay el día de la manzana, oye, el día del maestro en Estados Unidos, ¿sí? Se representa con una manzana. Es representado con una manzana porque ya desde la antigüedad se representaba que al maestro se le daba una manzana. No se sabe a ciencia cierta cuándo y dónde nació la tradición, existiendo varias conjeturas sobre el motivo de por qué se originó esta tradición. Un gran número de fuentes apunta que en la antigüedad se consideró que la manzana representaba la sabiduría y por lo que era una manera de devolver el favor de lo que se había aprendido en la escuela y era obsequiando al maestro con una pieza de esta fruta. De todos modos, muchas son las referencias a este acto en tiempos de la antigua Grecia y también en la Edad Media. Y eso sí, no se trataba de alumnos que eran niños, sino adultos que iban a aprender y a escuchar de los grandes sabios y filósofos que durante esas clases que tenían lugar en los prados, cogían una manzana porque solían realizarse bajo la sombra para estar más frescos, sobre todo en la Grecia, claro, zona de mucho calor, y se ponían en la sombra de esos manzanos y cogían una manzana y se la entregaban al maestro en forma de gratitud, ¿no? Por lo que no al maestro, aprendido, sino, ¿no?, al filósofo.
Al filósofo al que tocara en este caso,
al sabio, al filósofo, a quien habían ido a aprender. Cabe destacar que hay quien que señala que dicha hipótesis contradice la creencia popular que divulgó de que la manzana era el fruto prohibido, pero como ya expliqué en otra ocasión, fue un error de traducción cuando la Biblia, la Vulgata, pues que la palabra malum, que quería decir malo, pues se tradujo como manzana. Pero bueno, este es otro tema.
Harina de otro costal.
Sí, como explicamos la semana pasada.
Sí.
Otros opinan que antiguamente los maestros pertenecían a uno de los colectivos peor remunerados, y además de que muchos alumnos provenían de familias humildes, una de las formas de pagar al maestro los padres de los alumnos que no tenían dinero era llevándoles una manzana al maestro, que también era una manera de que tuviese un alimento. Pero no se la llevaban, la manzana no se la llevaban todos los alumnos el mismo día, porque si no se les echaría a perder. Así que, pues si había en una clase había 30 alumnos, por decirte, si cada día un alumno llevaba una manzana al maestro, cada alumno pagaba al mes solo una manzana por ese pago al maestro, y el maestro durante un mes tenía una manzana cada día garantizada durante todo el año, cada mes.
¡Qué fantástico!
Era una manera, estamos hablando también de hace muchísimo tiempo, pero también es una de esas hipótesis porque hay constancia de que así se ha realizado. Y actualmente, aunque ya es algo en desuso, esta práctica todavía encontramos en algunos países, como te he comentado antes, como en Estados Unidos, el continente americano, donde sigue realizándose la costumbre de llevar una manzana maestro, y no se tiene nada claro de dónde nació la tradición. Algunos dicen que la antigua Grecia, otros dicen que en el centro o en el norte de Europa, pero bueno, eso de que se celebre el Día de la Manzana, y como te he dicho, la manzana es el símbolo del Día del Maestro en Estados Unidos o en algunos países de Hispanoamérica, así es.
Mira, pues esto, la verdad, es que no lo sabía ni me pilla, claro, de muy joven a mí, todo esto, básicamente.
Pero ahora que te he abierto, pam, te he dicho esto, sí. Y a los oyentes también, seguro que cualquier día de estos veis alguna serie, alguna película de un maestro hace unos años y tal, que pasa hace varias décadas, y en algún momento un alumno le entregará una manzana.
O tiene una manzana encima del escritorio.
Una manzana.
Que esto sí que lo he visto, y ahora mientras lo estabas explicando, me digo, pues, ¿verdad? Entonces, por eso en algunas mesas de Estados Unidos.
Ese es el motivo.
Mira, pues ya lo sabemos. Vamos a hablar de los frigoríficos. Pero no solamente a un frigorífico se le llama frigorífico, sino que comúnmente lo llamamos nevera.
Sí.
Pero ¿por qué al frigorífico se le llama nevera?
Sí, de hecho el término nevera, en relación a este electrodoméstico que sirve para conservar, enfriar y mantener refrigerados los alimentos, es anterior a frigorífico o refrigerador. Primero se le llamó nevera y luego fue cuando ya se utilizó el término frigorífico o refrigerador. Y es que lo que hoy en día conocemos como ese aparato eléctrico que sirve para enfriar, encontramos que fue inventado durante la segunda o cuarto del siglo XIX, bautizado como refrigerador o refrigerator.
Refrigerator.
Pero mucho antes de eso, de que se inventase el eléctrico, habían otras maneras y otros modos de mantener frío los alimentos. ¿Y cuál era? Era a través de la nieve. Y no del hielo, porque entonces no existía las máquinas de fábrica de hacer hielo. La máquina de para hacer hielo no se fue inventada hasta 1834. ¿Cómo se mantenían fríos los alimentos? Pues gracias a los neveros. ¿Quiénes eran los neveros? Aquellos que se ocupaban de ir hasta arriba de la montaña, coger nieve, bajarla, y eso se guardaba en cajas que luego los alimentos se metían en unas despensas donde se mantenían frío. Y eso, los neveros hacían que traían la nieve y se convertía en ese cuarto o esa caja que se tenían donde se guardaban ciertos alimentos. Algunos se les echaba sal, que se mantenía con sal, que por ejemplo, sí, que era una manera también de que perdurase, y otros que eran más perecederos se ponía ahí en la nieve, y con esa nieve que habían traído los neveros se empezó a llamar esa caja o ese cuarto la nevera.
Alfred López, el autor de la saga de libros Ya está listo, que todo lo sabe, el libro sobre curiosidades. Gracias una vez más, muchas gracias.
Sí, un abrazo.
Un abrazo, Fet. Bé, arribem a les 2 de la tarda. Ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, www.cope.es. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.